comença el dia amb nosaltres. Comencem enganxats. Enganxats, així és, sí. En aquest podcast exposem sense pèls a la llengua 12 temes tabús immersos a la societat. Parlem sobre les addiccions i de les 12 maneres en què se'ns poden presentar. I tu, ets lliure d'addiccions? Esperem que sí, però si la resposta és un no, no pateixis. Nosaltres, en Jan Prat, l'Eloi Prieto, l'Oriol Turc i en Bernat Vergés, posem sobre la taula les addiccions més comunes i amb l'ajuda de convidats testimonis, tractem de donar visibilitat al tema i acompanyar, al final de cada capítol, amb una profunda reflexió. El capítol pilot del nostre programa tracta la ludopatia, la perillosa addicció al joc de la que tothom ha sentit parlar. L'estructura del programa és senzilla. Arrenquem des de la inexpertesa amb un reportatge dinàmic i banal al carrer. Després, contextualitzem la ludopatia històrica i socialment per entrevistar un convidat molt especial. I finalment, mantenim una estona de tertúlia entre l'equip un cop acabada l'entrevista. Però abans d'entrar en context, anem a veure el reportatge que ha fet el nostre company Jan. Jan, l'has fet al final o no?
Ningú confiava, però podrem escoltar la meva secció. Jo sóc en Jan i juntament amb l'Oriol l'altre dia vam sortir al carrer per Badal a fer quatre preguntes a uns enganxats que ens van dir moltes coses sobre el món de la ludopatia i el món de les apostes. Així que, si us sembla, anem a escoltar-los. Primer de tot, si em pots dir el teu nom i la teva edat.
Antonio Aguado, 67.
Carlos David Manuel Martínez, 31 anys.
Pedro Berrà, i 83 anys.
Jordi, 15 anys.
Natàlia, 33.
Merci. Res, les preguntes són sobre les apostes i era per saber si mai has apostat en alguna casa d'apostes.
Ah, sí, a futbol.
Mai, nunca me ha llamado la atención.
No, nunca.
¿Has entrado nunca en el mundo de las apuestas?
No. Pues mira, porque no he podido.
Ya, sí, y ni en futbol.
Entre amigos hemos apostado, pero en casino no.
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 Així a Recreateus no, al bingo sí.
Pregunta si alguna vez has apostado, tío.
Yo alguna vez sí he apostado.
Sí. Bueno, he jugado una vez al bingo, pero no repetitivo.
¿Pero sabes de alguien cercano que lo haya podido hacer?
Mis amigos quizás sí, en el casino eso.
La mayoría de mis amigos juegan al póker, profesional igual.
¿Cuál es tu experiencia en el mundo de las apuestas?
Pues no mucha, apostando ahí entre colegas, a ver, dinero y esas cosas.
Sí, yo recuerdo que yo ya gasté muy, muy dinero. Muy gasto y gano un poco. No tengo control para esto. Sí.
¿Tú has ganado alguna vez?
No.
¿Nunca?
Me falta ser listo.
60 euros, com a molt. I pèrdues moltes, sí.
1.700.
300 euros he ganado.
Has ganado. ¿Y pérdidas?
Pérdidas...
Más
por ahí también.
Ahí también, ¿no?
Sí, sí.
El mateix, i les vegades que he anat amb gent nova sempre ha guanyat o línia o bingo. Jo no, però els demés sí.
Sí, podem dir que tens sort, no?
No, bueno, o li porto els demés, més ben dit.
No, solo pérdidas, pero vale, bueno. Pero lo importante fue la diversión.
¿Y crees que el género influye en este mundo? Es decir, ¿como si los hombres tuvieran más tendencia a apostar?
Sí. Sí, porque aparte es un ambiente más machista, además.
Sí, creo, porque en general hay como más hombres en los casinos. No frecuento mucho, pero las veces que he ido he visto más hombres que mujeres.
Más hombres, sí. Sí, claro. Sí que hombres son responsables de las familias. ¿Qué más dinero para sustentar a familias?
¿El hombre de la casa?
Sí, sí.
Suposo que sí.
I tu quan entres a les cases d'apostes sols trobar que hi ha més...
Sol ser més home que dona, sí. Tot i que al bingo hi ha més de dona,
Sí, però per què creus que és això?
No ho sé, perquè potser són més, els hi va més al viste, no ho sé.
Las mujeres apuestan, no, igual se lo ganan como uno mismo, brother. Todos somos uno mismo, somos energía, brother. Tú transmites lo que eres.
Bueno, en el bingo hay solo abuelos y abuelas, mayor que nada, pero la gente que apuesta suele ser más masculina que femenina. O en el bingo suelen haber más hombres que mujeres.
Y finalmente, solo si tienes algún mensaje para la gente que sí que está adicta.
Es un tema bastante delicado también, por el contexto, por la facilidad que hay para apostar. Es difícil, pero hay que tener contención también.
Que controlen la butxaca, que treballar costa.
Vale. Moltes gràcies,
Es mejor para no entrar en ese mundo. Aposta una droga. Sí. Si tú entras, no consigo más salir. No puede.
Que no apuesten, que... Por ejemplo, el casino siempre gana. Con casino nunca vas a ganar dinero. ¿Por qué habrían casinos si no salirán ganando?
casi uno siempre gana.
Que no se vale eso, es un camino muy raro, tío.
Igual.
Bueno, es un mal asunto, ¿no? Que me saque, no lo hagas.
Ostres, doncs, perquè ho vulgui deixar, fer altres coses, ocupar el temps amb companyia, amb altres coses que sí que portin realment.
Pues que el juego debería ser diversión y cuando dejas de divertirte ya no mola. Ahí no es, amigo. Huye.
Feliz. La gente tiene que ser feliz, loco. Y si eso te hace feliz, pues estás haciendo algo bien contigo mismo.
Y muchas gracias, brother, de verdad.
Muchas gracias. Cae bien.
Oriol, sincerament, crec que Jordan necessita que li expliquis lo que és la ludopatia.
La ludopatia? T'ho explico ràpid, Jordan. És un trastorn que la persona es veu obligada, per urgència psicològica i incontrolable, a apostar i jugar els seus diners a cases d'apostes, casinos o relacionats de manera persistent, perjudicant-se a ella mateixa i al seu entorn. Avui en dia la podem trobar en llocs webs d'apostes o casinos, però no sempre ha sigut així. El món de les apostes que deriva la ludopatia es remunta a milers d'anys en la nostra societat.
Però quants anys fa d'això?
Es creu que les primeres formes d'apostar estan documentades a la Xina, sobretot l'any 2300 abans de Crist. Encara que també eren una forma d'entreteniment, no sempre era així. Aquests jugaven amb daus per decidir el destí dels territoris.
Hòstia, com el risc, tio.
Pel que fa a apostar resultats d'esdeveniments esportius, ens remuntem a l'antiga Grècia, lloc dels Jocs Olímpics. Era des de les mateixes grades d'on els espectadors es jugaven grans fortunes de diners. Més seriosament es van prendre les apostes els romans, els que ho veien tot just. Es veien pèrdues des de béns materials fins des de la mateixa llibertat de les persones, fins i tot amb la mort. En conseqüència de les apostes i dels diners o béns que es poden arribar a perdre, molts governs de totes les societats de la història han tractat de ficar mesures contra aquesta addicció. Creien, sobretot, des del poder civil i religiós, que eren una amenaça greu per als seus fins i eren capaces de desestabilitzar la societat. Grans imperis com el romà o el grec van promoure les primeres lleis en contra dels jocs d'atzar, malgrat que els primers governants s'entregaven a aquests amb molta passió. La ludopatia, doncs, neix juntament amb els jocs d'atzar, però no és fins al segle XX que no se'l reconeix com un problema mèdic. Van sortir aleshores moltes perspectives sobre el problema d'aquesta addicció. Un dels texts psiquiàtrics que més es sostenen en l'actualitat és del 1929 de Dupuy i Carangnon, El jugador, un esquema psicològic. Expliquen que els problemes de l'addicció als jocs és molt similar a l'addicció de les drogues. Ambdues comparteixen diverses fases: iniciació, hàbit, necessitat, sofriment i caiguda social. Finalment, el 1980, la ludopatia es va incloure al Catàleg Mundial de Malalties.
Bé, doncs ara passem a conèixer a una persona ben interessant, que té molt a dir sobre el món de les apostes. Ha sigut exapostador amb un nombre elevat de guanys i ha viscut en primera persona els aspectes foscos d'aquest món. És tot un plaer comptar avui amb el barceloní de 35 anys, Román Lantarón. Bon dia, Román.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. Volem començar per donar una mica de context als nostres oients. Ens agradaria que ens expliquessis molt breument qui ets i a què et dediques.
Bé, jo, com bé has dit, em dic Román, sóc empresari, bàsicament. Em dedico a tirar projectes endavant i, entre altres coses, doncs, tinc un restaurant, tinc una empresa que es dedica al turisme, tinc una empresa que es dedica a les inversions i el meu dia a dia és bàsicament ser empresari. El que faig és això, tirar projectes endavant per en un futur poder-los vendre i treure'n un benefici, bàsicament.
I clar, aquí, en aquest podcast estem tractant el món de la ludopatia. Llavors et voldríem preguntar com vas entrar al món de les apostes.
Bé, jo vaig començar, la primera vegada que vaig anar a un casino va ser el de Barcelona. Va ser el Nadal dels meus 18 anys, un cap d'any, de fet, i vaig anar amb uns amics. Aquell cap d'any, no sé si vaig guanyar 500 o 600 euros, que no està malament, vaig anar potser amb 100 o 200 euros que tenia i vaig sortir això amb 600, 700, 800 euros. Clar, a partir d'aquí dius, ostres, estàs allà una hora, dues hores, et treus 500, 600 euros, dius...
Va impactar molt, entenc, no? Com a primera experiència.
Com a primera experiència és impactant, perquè, clar, no t'esperes. Al final tu t'ho prens com anar a un bar, no?, en el qual vas a passar una estona, gastar-te uns diners, i bàsicament has passat una estona amb els teus amics i surts de sobte amb diners, no? Que te'n vas de festa ben content, a més, després.
Sí, sí. Doncs, enfilant amb això de la teva primera experiència, entenc que s'ha repetit aquesta visites al casino o diferents llocs d'apostes, volíem entrar més a analitzar quines persones ens trobem en aquests llocs. És a dir, en quant a l'edat de les persones que més comuns que trobes, les cultures, sobre... Què ens podries dir sobre la gent que més aposta?
A veure, dintre dels perfils que van al casino, et trobes dintre de... Hi ha un rang d'edat molt, molt concret, però a part, dintre d'aquests rangs d'edats, hi ha diversos perfils. O sigui, hi ha un rang d'edat dels quals la gent més jove, dels 18 als 30, que et pots trobar perfils o que sí que tenen, comencen a tenir un estat de ludopatia o que van, com jo vaig anar la primera vegada, no? Que mira,
sí, clar,
te'n vas amb els amics i surts de festa, perquè a més el casino està en un lloc on hi ha bastanta zona de festa, i vas allà, doncs tires un speech o el que sigui, i després aprofites per sortir de festa. Hi ha aquests dos perfils, diguéssim. Més enllà dels 30, sí que et trobes o a gent molt desesperada o a gent que té grans capacitats i és ludòpata, o inclús gent que té grans capacitats econòmiques però realment surt guanyant. Diferenciaria una mica diversos d'aquests rangs.
I en quant a, has destacat algun tema d'immigració, alguns perfils de més o cultures diferents, o tots són molt diversos, o no destaca cap d'algunes d'elles?
Clar, estem a Barcelona, i em baso a Barcelona, que és el casino on sí, jo he anat, i és una ciutat molt turística. Aleshores et pots trobar una mica de tot. Però el turisme no l'entraria dintre d'una part de ludopatia, perquè al final un turista ve a, doncs, si va al casino, com si va a la Sagrada Família. Sí que et trobes gent, segons el joc d'atzar que tu juguis, sí que, per exemple, hi ha un joc que és el Baccarat, que aquí hi ha molta gent asiàtica jugant, per exemple.
Clar, entenem, depèn de quin tipus d'apostes estiguem parlant, no? Uns tipus de jocs potser són més europeus, altres més asiàtics, i aquí vindria. Vale, doncs seguint amb el perfil de les persones, et volíem preguntar pel paper de la dona, ja que és molt interessant i últimament s'està donant molt a parlar sobre aquest tema. Creus que els homes són més propensos a caure en la ludopatia?
Jo crec que sí. De fet, al casino segur, el percentatge, hi ha un percentatge superelevat d'homes en comparació al que hi ha de dones. Jo crec que també potser són més impulsius i les dones són una mica més reflexives, i això no els aporta a fer certes accions. I si hi ha dones jugant, sí que n'hi ha, però juguen a jocs que no depenen tant de l'atzar. O sigui, és un atzar controlat. Per exemple, la ruleta, difícilment et trobaràs una dona que aposti, però el blackjack, que té un percentatge de benefici, o sigui, de poder guanyar més elevat que la ruleta, sí que et pots trobar una dona. I després el baccarat, que és el joc que té més paritat de beneficis en pèrdues, o sigui, està molt a prop, proper al 50%, sí que et trobes bastantes dones en aquest joc.
D'acord. Doncs també, seguint amb el tema de les apostes i la ludopatia, et voldríem preguntar, en tu, personalment, quina de totes les modalitats de jocs d'apostes diries que és la més perillosa o la que no hi jugaries mai? Entenem també, sortint del casino també, o apostes esportives o altres tipus d'apostes.
Bé, jo, sota la meva experiència, apostes esportives pràcticament no n'he fet. Al final, he jugat molt l'atzar, però sé que pot haver un estudi darrere per poder guanyar diners. Sé que hi ha gent que guanya diners amb les apostes esportives, però mai és un món que m'hagi interessat gaire. Després, una cosa que sí que no jugaria mai és el tema de les tragaperres. Trobo que és una pèrdua de temps. A més, és molt difícil marxar quan tu entres a les tragaperres, perquè reps molts impulsos per quedar-t'hi, saps?
Clar, però les tragaperres veus com una màquina que tu li poses diners i aquí no hi ha cap regulació ni saps molt bé com funciona, però la gent està allà enganxada. No és com un joc típic de casino o d'apostes que es basa en algú real, sinó és una ruleta que gira i la gent hi posa monedes i...
Bueno, ja et dic, es basa molt amb els impulsos a nivell llumínic i a nivell de premis que et va donant segons passa el temps.
És més psicològic, no?
I això fa que t'agafis més. Trobo que és un joc bastant perillós, el de les tragaperres. També és un món al qual jo no m'he ficat mai. Després entraria, jo crec, la ruleta. També entra un percentatge de beneficis superbaix. Al final has de dividir entre 1 per 37, perquè són 37 números, el 0 també compta. I després ja entraria en altres jocs, en els quals sí que hi ha molt d'atzar, però entra una mica l'estratègia que tu puguis tenir. Que el següent seria el blackjack, després entraria el baccarat i últimament el pòquer, perquè ja varia molt amb l'experiència que tu tens del joc, sobretot. Pots jugar sobretot amb l'atzar que té el propi joc.
D'acord. I passem una miqueta ja a la part més personal, sobre coses que ens puguis explicar tu dels teus anys viscuts en aquest món, i és si ens podries dir alguna anècdota sorprenent que hagis vist.
A veure, en tinc diverses. En tinc, mira, el casino de Lloret, que una vegada doncs vaig anar potser dos o tres dies seguits perquè estava jugant un torneig de pòquer i quan hi havia els descansos, doncs, bueno, tires una fitxa de ruleta per provar, no? Jo què sé, 20 euros, 10 euros, el que sigui. I durant aquells tres dies que va durar el torneig, hi havia un rus, que el primer dia el vaig veure, que estava mirant la ruleta, s'apuntava els números que sortien, potser estava una hora i mitja, apuntant-se els números i marxava. El següent dia, el mateix. Hosti. I el tercer dia va venir, va fer una aposta immensa, el número 29,
no digues.
I li va tocar. Hosti. Que li van tocar 60 o 70 mil euros, tranquil·lament.
Hosti, que fort.
Que sí que l'aposta era gran, perquè potser havia apostat 5.000 euros. Però clar.
Creus que va ser sort o realment hi havia...
Mira, la ruleta és un joc... jo no jugaria, o sigui, a vegades ja et dic, en un moment que estic jugant un torneig, sí que puc anar i faig una aposta, el que sí, a un número si pot ser, trobo que és super atzar, però sí que és veritat que la gent que es dedica a jugar a la ruleta assíduament té tendències, perquè al final el crupier és el que tira la bola, però pot ser que durant 3 o 4 vegades tiri la bola de la mateixa manera. Si tira la bola de la mateixa manera, en el punt en el que la ruleta també està girant a la mateixa velocitat o similar, pot ser que la bola caigui en un punt concret durant 3 o 4 vegades. O sigui, en un marge de 8 números.
Wow.
Llavors, hi ha gent que és capaç de visualitzar aquestes tendències. O sigui, la ruleta són tendències molt relatives, perquè, ja et dic, és atzar molt pur. Sí que hi ha tendències molt clares, per exemple, en el blackjack. Ja pots estar perdent 20 mans i de sobte t'entra una ronda de 30 mans seguides guanyant.
No, depèn molt del joc. I ja com a curiositat, quin ha estat el màxim benefici que has tingut en una aposta?
En una aposta o en un dia de casino?
Diguem les dues, va.
En una aposta crec que em vaig jugar 1.200 i em van tocar 13.000 i va ser la ruleta en un número. I que al final, clar, el casino també el que fa és reservar-se molt els beneficis. O sigui, tu no pots jugar 10.000 euros a un número, que et tocaria 360.000, no? Hi ha un màxim de 100 o 200 euros, però sí que pots jugar amb els números colindants o amb els quadres colindants. Aleshores, això fa que facis una aposta més gran i et pugui tocar algun de més benefici, perquè si tu apostes 100 euros a un número són 3.600 i llestos. Però si tens també els números colindants i de més, doncs puja bastant. I el dia que més benefici he tret van ser 42.000 en 4 hores, pràcticament.
Mare de Déu,
i aquesta vegada va ser el blackjack.
Ah. Molt bé, doncs ara passem una mica a la part més complicada d'aquest tema i més conscienciadora. I és si coincideixes amb la catalogació de ludopatia com a malaltia.
Sí, per suposat. També he vist casos, o sigui, he vist gent molt desesperada jugant a la ruleta, de fet... gastant-se els últims 50 euros que tenia d'haver cobrat la pensió aquell dia o l'atur aquell dia i haver-se gastat els 50 euros i rebentar la màquina i òbviament la seguretat del casino treure'l fora. Aleshores, al final penso que el joc o sigui, no el pots tenir, tu no pots anar al casino a pensar que vas a guanyar diners. Clar. O sigui, tu has d'anar al casino. A mi m'agrada anar, sobretot, perquè tinc clar que vaig amb un budget i si em gasto això m'ho gasto, si guanyo, guanyo. Però no depèn la meva vida econòmica d'això, saps? I si vaig és perquè, bueno, puc gastar aquests diners i m'ho prenc com si anés un dia a una discoteca o un dia a sopar a un restaurant millor perquè estic pagant 1.000 euros aquell dia o m'estic gastant 1.000 o 2.000 euros aquell dia, vale? Però tu has d'aprendre així. Quan ja depens... de treure un benefici o la teva intenció és treure un benefici, aquí hi ha un problema greu. I més a més, si t'estàs jugant uns diners que necessites.
Clar, allà és el problema. Llavors, creus que la regulació actual sobre les apostes és efectiva i suficient?
Jo crec que la regulació sí, el que passa que tenim molts estímuls per anar a gastar diners en aquest tipus d'empreses. Potser s'hauria de regular més el tema d'anuncis, que és, òbviament s'està regulant, que està bastant regulat, el tema de publicitat, i jo crec que s'hauria de regular més amb alguna autoritat que si es veiés que hi ha algun tipus, o bueno, inclús amb un tipus de test psicològic.
Clar.
Ha arribat un punt, no, que dius, ostres, al banc inclús, no, de dir, mira, ha tret tants diners del casino, perquè al final tu pots treure diners del caixer del casino, sí. O inclús pots pagar amb datàfon i t'ho donen amb fitxes.
Clar.
Doncs arribat a aquest punt potser sí que entrarien a que les autoritats pues, puguin d'alguna manera posar alguna solució en aquests casos concrets.
A mi em sorprèn també bastant la diferència de regulació que hi ha entre els diferents països. O sigui, aquí a Espanya, a Europa, tens una regulació moderada, una mica també dura, però als altres països que està totalment prohibit, o d'altres que ho incentiven a tope, i és com molt, molt curiós, no? Com cada societat i cada cultura...
Sí, però t'he de dir que en els països que està prohibits, per exemple, Andorra, que és un país que tenim molt proper, això que està prohibit. Però t'asseguro que pots apostar, el que vulguis. Hi ha casinos clandestins, jo he anat. I n'hi ha.
Ens pots dir alguna cosa més sobre això? Que...
sobre Andorra, a veure, he anat, ja et dic, hi ha casinos clandestins, hi ha i casinos grans clandestins, ja et dic, ja està prohibit. Sí que és veritat que em sembla que està canviant, perquè em sembla que volen fer un casino, no sé si Andorra o a la Seu d'Urgell, tocant la frontera amb Andorra, però bueno, sé que, per exemple, un país com Andorra, que està prohibit, n'hi ha, i a qualsevol país del món que estigui prohibit, en trobaràs, segur, perquè, per exemple, als Estats Units hi ha estats en els que està prohibit i ho trobes.
Clar, igualment sempre trobes la manera d'entrar encara que estigui legalment capat. I ja per acabar una mica la nostra entrevista, què li diries a algú que està començant a apostar i veu aquesta pràctica com a rendible a primera vista?
Bueno, jo li diria primer que no s'ho prengui com una pràctica rendible. Mira, el casino hi ha al voltant d'un 2% de persones que guanyen sempre. De fet, hi ha un conegut que el conec del casino que ell guanya 1.000 euros al dia i els guanya, i agafa i se'n va. Perquè el difícil del casino no és guanyar diners. És molt fàcil fer 100 euros al dia, si tu vols. És que el difícil és marxar.
Clar.
Tenir aquesta capacitat. Si algú es vol dedicar a això, no em sembla mala idea, però ha de tenir molt clar aquests conceptes. Ha de tenir molt clar que hi ha una quantitat de diners que es pot jugar aquell dia, que si se la juga i se la perd, ha de marxar. I també ha de tenir molt clar quins beneficis vols treure. Si arriba aquell benefici, imagina't que vol treure 100 euros al dia. Si arriba als 100 euros, no pot ser que es quedi per intentar guanyar 120. Doncs agafes i marxa. Que és aquesta persona, per exemple, que et dic, ell té molt clar, i arriba a 1.000 euros i se'n va. I agafa i marxa. I s'aixeca. 1.000 euros, si tu tens... Si tu fas una, depèn del tipus d'aposta que tu facis, de la quantitat que tu facis, els pots guanyar en un minut.
Clar.
Perquè tu si jugues 1.000 euros a negre, i toca en negre, i això és un minut, O sigui, des que tu entres per la porta, fas l'aposta, et toca, en dos minuts estàs fora del casino amb 1.000 euros.
Això és molt fort a nivell mental.
El que passa que has de tenir la capacitat de marxar. Perquè si tu portes un minut dintre del casino i has guanyat 1.000 euros, és molt difícil que tu diguis, vale, pues
uau,
ja hòstia, està,
2.000.
He fet el dia, me'n vaig. Saps? Si el teu dia a dia és aquest, i les altres persones amb les que convius tenen la seva feina, si tu has trigat un minut, què fas amb la resta del dia?
Clar.
Saps? Què dius? Bueno, doncs em quedo guanyant 1.000 euros, a veure si arribo els 2.000 o els 3.000 o els 4.000.
Doncs moltes gràcies per la teva col·laboració en aquest podcast. Agraïm molt les teves reflexions sobre aquest tema tan controversial que no se'n parla gaire. I fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que tant de bo la primera vegada que jo vagi a apostar m'emporti 500 euros, com ha fet el Roman, i et juro que acabarem el podcast i el primer que faré és anar-lo a buscar per dir-li d'anar al casino amb ell.
Bueno, aniríem al costat que està el Patxà, l'Òpium i tot. Les...
Ganes de preguntar-li si és factible lo de comptar cartes, perquè l'altre dia em vaig veure la peli de 21 Blackjack.
És bona, eh?
I a mi se'm donen bé les mates, vull dir, un mesos són dos i 200 euros són els que perdré segurament.
Però a veure, Jan, anem a parlar de lo realment important, no? Jo he destacat uns apunts, sobretot del que ha dit en Roman, que és, per exemple, m'ha creat molt l'atenció el tema de la ruleta, els mecanismes que té per enganxar la gent. O sigui, ja fora de... Si no vols enganxar-te, tranquil, està la màquina per enganxar-te.
La facilitat que té la ruleta de guanyar fa que sigui tan fàcil d'enganxar-te, però és que també és molt fàcil perdre diners. Bueno, estava comentant, abans que hem parlat amb ell, que la ruleta és un joc on hi ha com un 48% percentatge de poder guanyar. Llavors és com algo que et crida l'atenció perquè tu penses, aniré al casino, hi ha moltes possibilitats de perdre, però si tinc aquest 50-50...
No, clar, és que si comences ja amb el roig o amb el negre, ja parteixes de 50, sense comptar el verd. Però clar, després et pot enxitxar i pots fotre-li a números exactes, a seccions de números, i llavors ja t'enganxa i igual ja perds, comences a perdre diners.
És que és molt fort perquè aquests jocs ja comencen amb la... com si fóssim nens de P3, no? De 3 anyets, que dius vermell o negre, de l'1 al 12, de no sé què. És com s'estan guiant ja en un lloc que és tan fàcil, tan bàsic, i que tothom es sent tan atret per els colors, per tot això que...
I bueno, que comences sent el nen petit i acabes sent el rus multimilionari que anava dia rere dia contant els números i que acaba el tercer dia posant el número 29.
Molt fort,
això. Que ja em diràs tu el 29, per què? Perquè igual va néixer un any bisiesto d'aquests que hi ha el 29 de febrer. I li va donar per apostar-ho.
Però és molt bèstia perquè ho interpretem potser com un joc pels colors, pels números, per la forma de tot, per les llums, el so. Però després t'estàs jugant diners que potser fins i tot els necessites, i això és on es converteix aquesta addicció al joc en una malaltia com és la ludopatia, no?
No, i tal com ha dit ell, potser hi ha gent que ve allí a gastar-se 100 euros i anar-se'n, i potser hi ha gent que ha vingut de cobrar la nòmina i s'ho deixa tot i es basa la seva vida en això, i si perd l'1 de més es queda sense diners. Molt fort.
És una locura. I per què aquesta persona pot haver anat al moment d'haver cobrat, per què pot haver anat?
Aquí és potser... quan en parlem ja del tema de regulació, que potser... també he comentat que creu que hauria d'haver...
Clar, igual hauríem de, com normes. A la nostra societat, intentar identificar quins perfils de persones els hi pot causar molts problemes econòmics i mentals i en fi, caure en ludopatia, i aquelles persones potser se'ls hauria de prohibir l'entrada als casinos. Però clar, això ja entraria en contra de la filosofia de que el casino vol, el que vol és la gent que estigui enganxada.
I perquè també crec que molta gent ni se n'adona. Vull dir, jo quan estava parlant al Roman pensava, jo seria perfectament capaç d'anar, guanyar els meus diners i marxar. Però és que com vam anar l'altre dia a buscar gent al carrer, que els acabàvem preguntant si es volien desenganxar i t'estaven en el dubte existencial de sí, però no, perquè és que me va el vici.
I és que una cosa superinteressant també, nosaltres que som estudiants de comunicació audiovisual, és com tenen a veure els medis, que és el que ha comentat en Roman, amb la publicitat, amb l'atracció que generen a aquest públic que de debò necessita els diners i no fan altra cosa que anar a gastar-se'ls.
No, és que la publicitat és clau, perquè jo de fet tinc amics que sempre s'acaben gastant 10, 15, 20 euros en partits de futbol i diuen, vale, va, ho deixo. Ho volen deixar de tot i després desinstal·len l'aplicació i els arriba al correu una oferta de 5 euros gratis, una aposta. Pues clar, és que tornen a entrar.
Trucant a la porta de casa dient, oye, no em deixis.
I ells volen tornar a entrar.
Que no t'estranyi que el pròxim cap de setmana a la Kings League el patrocinador oficial del partit sigui
Bet365. Que hauríem molt baix, aquí seria on t'ha...
De fet, ostres, m'acaba d'arribar una notificació que tinc 5 euros gratis.
Home, li fotrem al Madrid que et juga avui.
Hauríem de fer un pensament d'anar avui al vespre al bingo. Passa que ens trobarem només iaies i a les tietes Maria, tieta Dolors.
No, ens la podríem trobar. Si també és el que ha dit ell, que ell creu que al casino hi ha una majoria aplastant d'homes. I això no sé si també és la seva visió, la seva experiència, o és el que realment hi ha.
Clar, mai se sap. O sigui, jo crec que no podem classificar una determinada activitat com a prioritària als gèneres. I potser vas al bingo, et trobes una noia, vas al casino, et trobes un home.
Clar, ell també ha dit que ho ha atribuït al...
A la seva experiència, no?
A la seva experiència, però també ha dit que els homes, biològicament, són més impulsius. No sé què creieu d'això, si creu que té un origen biològic de ser home o dona, depèn del gènere o no.
Parlem una mica des del desconeixement, no? Hauríem de veure realment si hi ha algun estudi que demostri que en aquest sector la tendència dels homes i dones a jugar a diferents jocs, depenent de si són impulsius o juguen més... raonablement, pues.
Els homes som impulsius, però en tot, absolutament en tot. Hi ha dones que sí, també, però...
Jo crec que és això.
Que a mi sempre m'ha sigut molt fàcil convèncer-me per fer alguna cosa, i a tots els meus amics també, no conec cap noia que no hagi hagut de preparar-me molt per dir-li, va, fica un eurillo al Barça a que Lamine Yamal jugarà 5 minuts.
Jo crec que hi ha de tot, però en quant a proporció i tal, hi ha més homes, però clar, això ja s'hauria de fer un estudi.
Potser com és un tema complicat, nois, jo crec que és moment ja d'acabar, perquè ens estem excedint de temps i hauríem de deixar aquesta xerrada pel següent capítol. Llavors, què us ha semblat aquest programa, nois?
Absolutament tremendo. Ojalá poguéssim estar 40 minuts parlant amb el Roman, perquè...
A mi m'han encantat les preguntes del carrer. La veritat és que hem trobat amb molta gent.
Gent curiosa.
Ens hem trobat amb Michael Jordan.
I l'invitat, joder.
Ojalá hagués tingut més estona per poder-li fer preguntes, perquè sé que Bernat has quedat amb ganes de preguntar-li moltes coses.
Llavors, bé, doncs, el que ens ha quedat clar després de preguntar a la gent, i sobretot en Roman, jugar i apostar al joc ens pot entretenir, fer passar una bona estona o fer rascar quatre peles. Però hem de tenir molt en compte que l'abús d'aquests pot ser molt perillós, tant per nosaltres com per la gent que ens envolta. Com ja hem vist, els entrevistats del carrer hi ha opinions molt diverses sobre el joc, però totes aquestes apunten a un final no gaire optimista. Els jocs d'apostes han estat presents durant segles a les diverses civilitzacions, però encara que porti la paraula joc, les apostes causen addicció com altres substàncies, per exemple el cafè, de la que parlarem en el proper programa d'Enganxats. Nosaltres ho deixem aquí. Qualsevol ressenya o suggerència que tingueu, esteu invitadíssims a deixar un comentari i no us oblideu de seguir-nos al nostre compte d'Instagram enganxatsuv. Ens veiem al següent capítol a les 10 hores del proper dijous a Ràdio Fima. I aneu en compte, no us hi enganxeu.
Podcast creado con el apoyo del Instituto de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad, en el marco del proyecto CAPGEN de investigación de creación de piezas audiovisuales feministas con perspectiva de género.